Rutes, fires, festes, racons, productes de la terra, consells, música i molt més cada diumenge d'una a dues del migdia a Rutes per Catalunya. Cada setmana nous descobriments de casa nostra. Rutes per Catalunya, els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Per posar-te en contacte, 902 020 412 o rutesparcatalunya@radioestel.cat. Us presentem la 15a temporada de concerts a Barcelona. A la Basílica de Santa Maria del Mar, el proper 20 d'octubre, l'orquestra Oslo Camerata interpretarà obres de Mozart, Mendelssohn, Schubert i Grieg. Unes grans obres en un marc incomparable. Venda d'entrades al Corte Inglés, Ticketmaster i Terentrada. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Principat. Cerdanya 104.4. Ràdio Estel. Sempre.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola amics, rebien una salutació ben cordial de l'equip que prepara setmanalment per a vostès la taula de l'Evangeli. Amb el Melcio Querol a la direcció, l'Àlex Alsina en la producció i avui també a les vies del so. I de Maria Marín, qui els parla presentant i conduint el programa. Som avui als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i ens acompanyen com a tertulians Carmen Ruiz, mossèn Xavier Parés i mossèn Josep Montoya, els qui tot seguit els presentarem. Amb ells comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 27 de durant l'any. I ara sí, doncs, passem a presentar els nostres convidats, que tenim l'advocat, mare de família catequista a la parròquia de Sant Ot, a la Seu d'Urgell, la Carmen Ruiz. Hola, Carme.
Hola, Maria.
També tenim el rector de la parròquia de Sant Ot, a la catedral de la Seu d'Urgell, i delegat diocesà de litúrgia del bisbat d'Urgell, mossèn Xavier Parés. Hola.
Què tal?
Encantats de tenir-los aquí.
Doncs una altra vegada.
Dóna seguretat això de tenir un liturgista en el programa, no?
Fem el que
perquè
podem.
Perquè vostè ens renya si alguna cosa que no fem bé.
No,
liturgia,
fem el que podem
i,
tots.
I fa bé de fer-ho, eh? I també tenim el diaca permanent del nostre bisbat d'Urgell i pare de família i també amb servei pastoral als Pallars, mossèn Josep Montoya. Què tal?
Hola. Tot bé? Content de compartir taula amb mossèn Xavier Parés i amb la Carme Ruiz.
Molt bé, nosaltres també, de tenir-los aquí. Amics, amigues, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del profeta Habacuc i del capítol primer i també alguns versets del segon.
Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m'escoltareu? Cridaré violència i no em salvareu? Per què deixeu que vegi aquestes calamitats i contempli tantes penes? Tinc davant els ulls devastacions i violències, i a baralles i s'aixequen discòrdies. El Senyor em respongué, escriu una visió, grava-la sobre tauletes d'argila, que es puguin llegir corrents. És una visió per a un moment determinat, que aspira al seu terme i no fallarà. Espera-la si es retardava. Segur que vindrà, no serà ajornada. L'home d'esperit orgullós se sentirà insegur, però el just viurà perquè ha cregut.
Habacuc és un profeta no gaire conegut. En aquest fragment del seu escrit protesta davant Déu i li diu: «Fins quan, Senyor, demanaré auxili i no m'escoltareu? Cridaré violència i no em salvareu?» El profeta està cansat de tantes violències i desgràcies i catàstrofes i guerres. Recordem que som als inicis de l'imperi dels babilonis. I el Senyor li respon a Habacuc convidant-lo a la confiança. Són paraules que també ens podem aplicar a nosaltres, perquè continua havent-hi desgràcies i violències i catàstrofes i guerres en el nostre món. Malauradament, la història es repeteix. Bé, tenen la paraula vostès. Qui vol començar? Carmen?
Bueno, veig una mica la interdicció de la desesperació, no? Que el Senyor ens demana que siguem pacients perquè la desesperació és un pecat contra l'Esperit Sant. Per tant, ens demana paciència i confiança. Això és el que jo veig aquí, una repetició d'aquest missatge.
Sí, una lectura amb dues parts molt clares. L'home que es plany davant de les desgràcies, que no les entén, que busca respostes, i el Senyor que li dona consol. Diu, escriu una visió, fes un camí. Una mica la visió seria la traducció, podria ser, hi ha un únic camí, el de la fidelitat a Déu, que et donarà consol. No li solucionen les coses, no li diu com ha de solucionar-ho, sinó tu confia en el Senyor, som d'argila, som poca cosa, però sigues fidel a l'aliança i viuràs.
Sí, sí, és això. El profeta, però, també demana la intercessió de Déu. Demana a Déu davant de tantes preguntes, de tantes coses que passen, per què, i demana la intercessió, la intervenció de Déu, que Déu intervingui, que Déu doni una resposta. I Déu, de vegades, vol que la resposta les aprenguem nosaltres tots sols amb els nostres propis errors. De vegades, la falta de confiança, de vegades, les nostres pròpies fallades, ens fan donar compte de que no ho hem fet bé, de que la culpa la tenim nosaltres, no la té Déu, de que passin aquestes coses, no? I, per tant, això també ens fa de fer pensar, perquè també hi ha aquest tema de l'esperança, no? La fe sempre suposa l'esperança i hem de saber esperar una mica més en Déu. Jo penso que la fe, el tema de la fe en Déu i en nosaltres mateixos també és una mica el centre d'aquesta lectura, i la fe és la clau que obre moltes, moltes portes i, per tant, que ens dona moltes respostes.
No? Això comentava la Carme.
Amb els interrogants.
Que deia la Carme, doncs, el fet aquest, no? Que l'home es sent insegur, que sempre necessitem seguretat, sempre busquem algun lloc en agafar-nos. No sabem viure amb la pau i la tranquil·litat, dir, el Senyor proveirà, el Senyor ens ajudarà, passa això, però tirem endavant. El just viurà, perquè ha cregut. Sí, evidentment, viure l'esperança amb la fe.
Espera-la. Si es retardava, segur que vindrà.
Ser pacients,
sapiguer esperar. I de vegades volem les respostes massa ràpides.
Sí, el nostre món té això, no? Que vol saber el per què i el com per què, no? I sempre busquem, en seguida jutgem, en seguida qui ha sigut el culpable, i això per què ha passat. I és la societat que sempre vol justificar i vol carregar la culpa a algú. I a vegades, doncs, les coses
venen
com...
Tu, Carme, que fas catequesis, que els nens et fan preguntes.
Sí.
I et pregunten, i per què, Déu?
Preguntes curioses, sí.
Aquestes coses
sí.
Són...
Ens costa molt, de vegades, centrar-se en el missatge, no? Perquè estan habituats a la societat actual, no? La societat de la inquietud, del tinc tot de seguida, no? Sí. Això és una constant en les catequesis.
Clar,
ara ja... Vull tenir la certesa, sí, ja.
Immediatesa, sí.
Tens un dubte i la canalla agafa el mòbil i per l'internet, pam, és això, ja ho saben. Sí. Ja ho saben, I llavors pregunta a la catequista i diu, busca l'internet, ja. Sí. L'internet, hi ha coses que no surten, no?
A veure, com relacionen vostès aquest salm responsorial d'aquest diumenge 27, que té per resposta, tant de bo que avui sentíssiu la veu del Senyor, no enduríeu els vostres cors, el número 94. Com ho relacionen amb aquesta primera lectura?
Pues tant de bo, perquè la veu del Senyor la sentim, però l'escoltem, però no la sentim. Això és el que ens passa, no? L'escoltem perquè celebrem a l'Eucaristia...
Però serà al revés, no? La sentim, però no l'escoltem. O què? O pregunto.
La sentim, sí, més aviat, més aviat,
i no l'escoltem.
La sentim i no l'escoltem perquè, per qui entra i per qui surt, no? No la interioritzem, no entra dintre del cor. I, per tant, per escoltar-la, ha d'entrar dintre del cor. Sentim el lector que llegeix o el cantor que canta, no? El salm, però després... Pues,
no. Avui dia també és la ciutat del soroll, no? La societat, perdó, del soroll, no? Estem a la societat del soroll. No ens apartem mai en el silenci, que és on trobem el Senyor, no?
Sí, sí.
Quan estem en silenci amb nosaltres mateixos, quan el Senyor realment parla amb nosaltres. Estem sempre sentint música, sentint soroll de cotxes, soroll, en general.
La televisió engegada a casa.
La televisió
mentre
engegada
que
sempre.
Si no,
la gent
trobem sols.
Dina, tenen la televisió posada.
Sí, no parlen.
I no parlen, clar, escolten la televisió, no hi ha relació familiar, hi ha incomunicació total, però això... Sí. I què podem fer per solucionar-lo? Almenys des del missatge cristià, que vostè, Josep, que
home,
té quatre fills, la seva esposa... també tenen la televisió posada. No, no, perdó.
Estona, sí, evidentment.
Però no, però quan estan dinant, també?
A vegades sí, no, depèn del dia. Sí, si és un dia feiner, hi ha la tele, hi ha la cuina, i a sopa potser amb la tele veient notícies. El diumenge és més ceremonial, és més de seure a taula, del menjador gran, que es nota que és dia de diumenge, que és festa,
més,
i es comparteix
fill,
més inquietuds i experiències. I d'aquest salm m'agrada comentar, doncs, que és el salm amb què es comença la litúrgia de les hores, el salm invitatori. És un salm que ens abandonem a les mans del Senyor només començar el dia. El primer que fem és posar-nos en les seves mans, fent fàcil la seva presència. No enduriu els vostres cors, diu, no? Vull dir, abandonar-nos amb ells de bon dematí. El primer que fem és deixar-nos aportar per ell, convidar-lo, doncs, a que participi de la nostra vida, és participar de la seva en nosaltres.
Bé, doncs, els proposo que passem ja a escoltar i comentar la segona lectura. Els va bé?
Sí,
sí.
Sí.
Doncs una segona lectura que és de la segona carta de Sant Pau a Timoteu i del capítol primer.
Estimat, et recomano que procuris revifar la flama del do de Déu que portes en virtut de la imposició de les meves mans. L'esperit que Déu ens ha donat no és de covardia, sinó de fermesa, d'amor i de seny. Per tant, no t'avergonyeixis ni del testimoni que donà el nostre Senyor, ni de mi, que estic empresonat per ell. Tot el que has de sofrir juntament amb l'obra de l'Evangeli, suporta-ho amb la fortalesa que Déu ens dona. Tingues com a norma la doctrina sana que has escoltat dels meus llavis i viu en la fe i en l'amor de Jesucrist. El tresor que t'ha estat confiat és valuós. Guarda'l amb la força de l'Esperit Sant que viu en nosaltres.
Des de Roma, on està presoner, Pau escriu aquesta segona carta a Timoteu. I en l'escrit li va deixant aquesta mena de testimoni que anem escoltant avui concretament, el testimoni espiritual, i el convida a no tenir por de donar la cara per Jesucrist. Bé, Carmen.
Bueno, ara m'ha vingut a la memòria el missatge de Joan Pau II, justament davant del jovent, quan demanava que obriu el cor al Senyor, que no tinguessin vergonya de reivindicar la seva presència en cada una de les nostres vides. Jo penso que el missatge és aquest. Donar testimoni de la fe en l'actualitat és molt important, jo penso, la societat que tenim.
Però el testimoni és fruit de la doctrina. I llavors, de vegades, ens passa que no tenim la doctrina prou coneguda, prou clara, i per això no donem el testimoni que hauríem de donar als cristians, em refereixo. Sí, potser ens falta una mica més de formació doctrinal perquè després estem més convençuts nosaltres mateixos i amb les nostres obres i la nostra vida testimoniem allò que creiem.
Però aquesta formació doctrinal...
Sí, jo diria que...
Per on ens ha d'arribar? Sí. Hem d'anar a estudiar tothom teologia?
No, no, jo
o,
diria
que... O, a veure, en les parròquies, què es fa? Per exemple, els nens de primera comunió. Hi ha molta gent que es queixa que amb prou feina saben el Pare Nostre i què van a fer. I després, la prova és que quan fan la primera comunió i després
ja no fan cap
segona comunió.
És una realitat que passa,
molts,
degut al que comentàvem a la primera lectura, de que, com és allò, escoltem però no sentim, o sentim però no escoltem,
sentim,
no?
Però no escoltem.
Sentim però no escoltem, sí. Els nens senten i llegeixen el catecisme, senten la catequista, assisteixen a les sessions de catequesis, però hi ha tants sorolls que no ho capten i, per tant, no entra. I llavors no saben res.
Però no és només amb els infants, crec jo. És a dir, jo veig més això com una carta...
Els grans, també.
Sí, una carta de direcció espiritual. És a dir, aquí li parla... Aquí no parla en plural, Sant Pau, parla en primera persona.
A Timoteu.
Sí, li parla a Timoteu amb ell directament. Et recomano que procuris revifar... Ell li dona tota una sèrie de consells. I parla, és a dir, una mica la direcció espiritual. Crec que és una pràctica cristiana que havia estat molt present i que potser ara practiquem poc, però jo crec que és bona. Jo, personalment, la visc, no? El tenir una persona de referència a qui confessar-te, a qui explicar-te les teves inquietuds, que sempre pots rebre un bon consell, alguna idea, que potser un mateix a vegades és difícil de jutjar-se i de veure's el què i el com, no? I una persona externa que et coneix bé, que sap les teves misèries, però també sap les teves virtuts i alegries, et pot donar pistes per poder caminar. I és el que fa Sant Pau aquí a Timoteu.
I és el que hem de fer nosaltres. Perquè aquí també hi ha una referència al sacrament de l'ordre, quan comença, dient, per la imposició de les meves mans.
I això va per tothom, no només va ni pels infants ni pels grans, i va per preveres, per tots.
Va per preveres i diaques, no?
I diaques, senyor.
I bisbes, lògicament, que són els que han rebut la imposició de mans. I, per tant, aquest sacrament de l'ordre ens ha donat a nosaltres, és una obra de Déu, Déu ens ha donat aquest ministeri, i aquest ministeri l'hem de compartir. Pau el comparteix amb el seu deixeble Timoteu. Nosaltres també, que hem rebut, tu l'has rebut en el diaconat, Josep, sí. Jo en el presbiterat, és una col·laboració que hem de fer també, perquè els altres, la Carmen, la Maria i tots els que venen a missa, tots els fidels, de través del nostre ministeri els hi arribi aquest ensenyament doctrinal, aquesta...
La fe no es rep i ja està, sinó que s'ha d'alimentar.
I ells també han rebut el sacrament del baptisme, el sacerdoci dels fidels, que fa que també s'ajuntin amb aquest ministeri per treballar per fer la comunitat, a l'Església, seguidors de Jesucrist.
Carmen.
De totes maneres, això que deies a Maria abans, en quant als nanos, no? Com arribem als nanos, com portem el missatge... La tristesa o el problema que tenim avui és que hi ha molt poques veus que arribin als nanos. És a dir, l'Església sola, els catequistes, no podem
ser... Perquè les famílies res.
Clar. Haurien de ser diferents entitats que actuessin sobre els nens o sobre, en general, el fidel.
L'escola, no?
L'escola també, evidentment. Clar, estem en un moment polític, social, complicat. Complicat. I una sola veu, una sola direcció... És complicat que arribi totalment. Ja es fa el que es pot, però clar, hi ha d'altres entitats que influeixien sobre la conducta o el pensament i no
però
estan actuant
realitat,
en el mateix
la
sentit.
La realitat, Carmen, és aquesta, de que sí. Ni els pares ni la família, no tots, hi ha pares i hi ha famílies que sí,
sí.
Això també s'ha de tenir en compte, i ni sí, més sí. De les que ens pensem. Sí. Però, vamos, moltes no. I llavors això fa que la veu de l'Església, ja ho diu en algun puesto aquí també, que no ens desanimem, no?, que l'obra de l'Evangeli l'hem de suportar amb fortalesa, el qual vol dir que hem de saber aguantar. I encara que no ens col·laborin els altres, l'escola ara més aviat tendeix a ser laica, no vol saber res de religió, i una societat sense religió va...
Està buida.
Buida, no? Està buida, va a l'abisme, no té sentit. I tant la cultura com la religió, com la llengua, tot col·labora a fer una societat autèntica. La religió que sigui, però la religió. I per tant no podem prescindir tant de la religió com volem prescindir amb aquesta laïcitat que s'ha posat de moda ara aquí al nostre país.
El paper de l'escola crec que era molt important. Jo, personalment, amb els meus fills he sigut molt conscient sempre de procurar portar els meus fills a una escola confessional, en el sentit de que això que vesteix d'uns valors... Veus que hi ha la coherència entre casa i l'escola. No cal que els hi facin grans catequesis, simplement que siguin coherents amb el que jo penso, amb els principis de vida, com enfoco la meva vida, com en què la fonamento. També els ensenyaran matemàtiques com a tot arreu. Però és una visió de vida i de manera de fer. I per desgràcia, en l'escola pública, doncs, l'escola confessional també està afectada per falta també de vocacions en les congregacions, etc etc. No? I pateix també, patim aquesta petita desgràcia. De que seria un bon recurs per a les famílies cristianes.
Un bon recolzament, i tant.
Sí,
i tant.
Bé, doncs, us proposo que continuem endavant i abans d'escoltar l'Evangeli, doncs, recordem una vegada més als nostres oients que ens acompanyen com a tertulians, la Carmen Ruiz, que és advocat, mare de família i catequista a la parròquia de Sant Not a la Seu d'Urgell, el mossèn Xavier Parés, rector de la parròquia de Sant Not, catedral de la Seu d'Urgell i delegat diocesà de litúrgia del Bisbat d'Urgell, i mossèn Josep Montoya, diaca permanent del Bisbat d'Urgell i pare de família, amb servei pastoral als Pallars. Ara sí, escoltem l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 17.
En aquell temps, els apòstols digueren al Senyor:
doneu-nos més fe.
El Senyor els contestà:
només que tinguéssiu una fe menuda com un gra de mostassa, si dèieu aquesta morera: arrenca't de sota arrel i planta't al mar, us obeiria. Suposem que algú de vosaltres té un esclau llaurant o pasturant el ramat. Quan ell torna del camp, li dieu mai que entri de seguida i segui a taula? No li dieu més aviat que prepari el sopar, que estigui a punt de servir-vos mentre mengeu i bebeu, i que ell menjarà i beurà després? I quan l'esclau ha complert aquestes ordres, qui li agraeix? Igualment vosaltres, quan haureu complert allò que Déu us mana, digueu: som servents sense cap mèrit, no hem fet altra cosa que complir el nostre deure.
Els apòstols demanen a Jesús que els augmenti la fe. La resposta de Jesús deixa entendre que ells no tenen encara aquesta fe menuda com un gra de mostassa. La fe és, potser, aquí, resposta de l'home a la predicació de Jesús, és a dir, el reconeixement i l'acolliment del Déu que Jesús anuncia. Josep, vol començar vostè?
M'agrada com comença el fragment de l'Evangeli. Els apòstols es dirigeixen no a Déu, no al Senyor, no a Javé, sinó al mateix Jesús, dirigeixen amb ell per demanar-los fe, per demanar-li que ell els doni més fe. Doneu-nos més fe, li diuen a Jesús, i l'estan reconeixent com a fill de Déu. És un petit detall. Reconeixem realment el Senyor nosaltres, a ella que ens dirigim perquè ens doni més fe per viure envers el servei al Senyor. Home, aquí entra també en una qüestió que és el tema de l'esclavatge. Jesús també l'usa. Si Jesús usava circumstàncies de la vida de cada dia, i a la societat greco-romana doncs, era acceptat l'esclavatge, per posar-ne un exemple de servei. Sense desmereixer-ho, ni tampoc potser jutjar-ho en aquest moment. Simplement ho mostra com a exemple. L'actitud és aquesta, no? Vull dir, creure'ns o creure'ns res en aquest món. Tot el que tenim ens ve donat per ell, i amb ell el servim. A partir d'aquí, evidentment, rebrem l'amor de Déu perquè és pare i perquè es mostra com a pare. Però sense esperar res a canvi. Tants cops, doncs, això, doncs, ens creiem que resen grans pregàries, grans rosaris, grans històries, doncs ens guanyem al cel, ens guanyem a Déu. I no, és la nostra obligació, en el fons, el servir i el ser com som, no? Evidentment, tot el que és pregària és una vessant d'agraïment i de comunió amb Déu, però no per comprar-lo. És la nostra obligació, doncs, com a persones humanes, viure amb aquestes actituds.
Bueno, jo veig que el Senyor també ja ens coneix molt bé, evidentment, perquè aquí està manifestant que no tenim ni la fe mínima necessària per adreçar-nos a ell i canviar tota la realitat que realment ens sobra, no? Ens molesta la vida. A mi això em crida molt l'atenció, no? I aleshores ens dona també, com a contrapartida, el missatge de que si tinguéssim ni tan sols aquesta mínima fe real i autèntica, podríem fer qualsevol cosa en relació a la nostra vida. És la fe la que ens canviaria totalment la nostra realitat al nostre voltant. Això m'agrada molt.
Bé, aquest tema de la fe és important que surti avui, perquè estem a 6 d'octubre i estem començant, podríem dir, un nou curs, ha passat l'estiu, i potser ens hem oblidat una mica que som a l'any de la fe. El curs passat vam treballar i vam parlar molt de l'any de la fe que el papa emèrit Benet XVI va proclamar i que el papa francès el continua i que nosaltres, tota l'Església, el continuem. I els apòstols demanen més fe, doneu-nos més fe, i nosaltres també hauríem de demanar. I què vol dir? Jo em pregunto, què vol dir tenir fe? Què vol dir tenir fe? A veure, tots no tenim. Creure en les veritats de Déu, de l'Evangeli, del credo, que proclamem resumides en el símbol dels apòstols, el credo. Crec en Déu, que en Jesús, crec en l'Espírit Sant, crec en l'Església i tota la doctrina que Jesús ens ha ensenyat. Certament que vol dir això. Però jo penso que vol dir alguna cosa més. Creure, tenir fe, vol dir fiar-se d'una persona que és Jesucrist. O sigui, vol dir ser... no solament aquest Jesús històric que llegim, els evangelis, que va fer miracles, que va viure aquí a la Terra, que tot això és història, això sí que ho hem de creure, perquè això ja no és fe, sinó que és història, és realitat, és evidència, no? Però també creure en aquest Crist, diguéssim, de la fe. Aquest Crist que no és el Crist històric, sinó que el Crist vivent, el Crist ressuscitat, el Crist de la meva vida, no?
Això que dius de l'any de la fe, m'ha agradat veure en algunes esglésies que durant aquest any, el moment de l'Eucaristia, el moment de la proclamació del credo, doncs a fer-lo dialogat. O sigui, a vegades a l'Església també ens passa que l'Eucaristia, que recitem el Pare Nostre, recitem el credo, recitem les pregàries de manera autòmata i ens el sabem, i el credo, el diem de cap avall i s'ha acabat. I no, algun prevera m'he trobat que l'ha fet estil, diguéssim, bateig. Quan fem un bateig, se'ls hi pregunta...
La renovació dels promeses del baptisme.
Sí, senyor. Doncs se'ls hi pregunta, creus en un Déu que és pare, que estima, que és... creus en un Jesús que va caminar enmig nostre i va... I d'aquesta manera... M'ha agradat perquè els que estàvem participant com a poble doncs, et portava a qüestionar-te, a requestionar-te una mica aquesta fe, de dir, sí, és això que crec realment.
Jo ara que he estat a Bolívia aquest any, a l'estiu, m'ha cridat molt l'atenció, no?, que els sacerdots quan fan la homilia, quan després fan l'explicació, ho fan dialogat, pregunten a la gent, què deia Jesús en aquell moment, què ens demana? I la gent contesta tal cosa, o una persona contesta. És molt curiós perquè incorpora molt la participació del fidel a la missa.
La gent està atenta, eh?
Sí, sí, la gent està molt atenta. Què em preguntaran? Què em diran? A veure si ho sabré o no ho sabré. Ja està bé. Agafen el micròfon.
Aquí saps què passaria, tothom sabria al final.
Ah, sí. Agafen el micròfon i baixen les escales i es posen allà a nivell del poble, dels fidels. I
el mossèn, eh?
Sí, els mossens. Sí, sí. Tots els mossens que jo he vist ho fan així.
Sí, és molt...
Més viu, no?
Molt, més es fa molt a Hispanoamèrica, això. A Sud-amèrica, sobretot, es fa molt. I les experiències que tinc, també. I realment és molt vital, és molt participat, no? També nosaltres, per exemple, a la catedral, ara, l'any de la fe, cantem, o crec que no en Déu, a la missa parroquial, eh? No totes les misses, però cantem, o crec que no en Déu, perquè també és bonic que no es perdi el cant del credo, amb aquesta versió de Romeu que tenim en català, que és molt bonica i que tothom l'ha de saber, no? Són cants que s'han de saber i pues, cantar el crec en un Déu, doncs, de fer, és molt important. I també hem de pregar al Senyor i digue-li, doneu-nos més fe, perquè la perdem tots una mica, la fe. El materialisme de la vida, pues, molts ja l'han perduda. I es confessen ateus o agnòstics. Però inclús els que anem a missa, a vegades també la perdem una mica, no?
És una pregària ben senzilla per repetir molts cops al dia.
De repetir contínuament. Senyor, doneu-nos més fe.
Encara que la meva fe sigui com un gra de mostassa, petitona, petitona, que Déu la faci créixer, La fe no... No treu els problemes, tampoc. La gent que tenen fe no tenen problemes. No. Tenim els mateixos problemes que els que no tenen fe.
Però potser diferents solucions.
Però ajuda.
O viure les coses d'una altra manera.
I dona seguretat a la vida. Sí. La fe dona seguretat a la vida.
Sí, vius les coses d'una altra manera.
D'una altra manera, inclús les més desgràcies que puguin passar.
Però si tens fe, tens també una altra visió per donar la solució a aquest problema.
Per descomptat.
Segur, Segur que sí. Bé, doncs, potser ho podríem deixar aquí, si no hi ha cap cosa així d'últim moment que diu, volem aportar això. Josep?
No, només dir que la fe és dubte i a la vegada és fortalesa.
També, no la seguretat que Déu, que tu vols. De vegades volem tenir fe per estar segurs amb el que jo vull, sinó amb la seguretat
que Déu
em demana, que Déu
em
dona.
Per mi l'última paraula és comptar sempre amb Jesús i demanar-li tot el que vulguem, perquè ell ens ho donarà, segur.
Molt bé, doncs Carmen, em sembla que amb això ja podem deixar per acabat
el... donarà, Carmen,
tot
el que
li demanem.
El que ens convé.
I que sigui convenient per nosaltres.
Sí, això també és veritat, perquè potser nosaltres demanem a Jesús coses que no ens convenen, potser.
Pues no ens donarà, no ens farà mai mal el Senyor.
Per això. Ho diu ben convençuda. Se li nota que li ha fet bé aquesta experiència espiritual i missionera a Bolívia. A quina zona està, si es pot saber?
A Santa Cruz, Santa Cruz.
Al barri
de Tierras Nuevas, sí. A la Casa Maín, que és obra de les Salesianes. L'obra d'on Bosco, les Salesianes.
Molt bé. Salesianes. I contenta, no?, d'aquesta experiència?
Molt contenta, molt satisfeta i... En fi,
ens la recomana?
Per repetir, és per repetir.
Eren nens o eren adults?
Nenes. Són nenes. Bueno, jo he estat amb els nenes, però l'obra d'un Bosco té d'altres cases amb nens també. Nens abandonats, nens del carrer. Fa una tasca de sants, realment.
Bé, doncs també gràcies per aquesta aportació tan personal que ens ha fet, doncs, comunicar-nos la seva experiència a Bolívia. Doncs ens alegrem molt per vostè, per tot això que ens ha explicat. I també doncs és un moment ja per acabar aquest programa, per agrair-los, tertulians, tot el que ens han comentat al voltant d'aquestes lectures del diumenge 27 de durant l'any. Per tant, doncs, gràcies Xavier Parés.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies Carmen Ruiz.
Gràcies Maria.
Gràcies, mossèn Josep Montoya.
Gràcies.
I, com no, agrair-los també a vostès, amics oients de la taula de l'Evangeli, doncs que ens facin arribar els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa. Ho poden fer, doncs, com sempre, a la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, o també ho poden fer a través del Facebook, on s'hi trobaran. Recordin que els esperem aquí la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.